després d'aquesta pausa seguim amb més continguts a Un Dia Més i, com tots els dilluns, temps per l'espai de gastronomia. Avui comptem els estudis amb el cuiner de Kilòmetre Zero del restaurant El Dient de Vallfona de Balaguer i també assessor gastronòmic amb l'Enric Millà. Bon dia.
Molt bon dia.
Comencem, com sempre, aquest espai de gastronomia parlant de conceptes del món de la cuina i avui, en concret, volem parlar del que podríem anomenar el diccionari gastronòmic, és a dir, aquells conceptes propis del món de la gastronomia i que sovint ens són desconeguts. Em sembla que ens has preparat aquí un recull d'alguns conceptes, no? Explica'ns què tenim per aquí.
Correcte. Aquestes paraules, que moltes vegades són paraules que fins i tot en moments puntuals es fiquen de moda, o bé paraules que han quedat en desús, o algunes que utilitzem que venen del món de la gastronomia, però les utilitzem amb altres conceptes, no? Bé, començarem amb una paraula que sobretot a les grans ciutats està molt de moda, que és el bistronòmic.
A veure.
És una paraula que ve de la paraula bistrot, que és del francès, que són aquests llocs de menjar, per dir-ho d'alguna manera, que tenen menys entitat que un restaurant. Què volem dir amb això? Degut als temps actuals, molts restaurants d'alta cuina, el que han fet han apostat pels bistronòmics, realitzen el mateix tipus de cuina, amb racions més petites, però sense el servei formal que té un restaurant dels metres o sommelier que encareix molt la factura. Aleshores, grans cuiners, galardonats arreu del món, han optat per aquest tipus de restaurants a uns preus més assequibles i buscant aquesta qualitat a la cuina sense la formalitat potser d'un servei i abaratint costos.
D'acord, cuina d'alta gamma a un preu assequible, no?
Correcte, més o menys la idea seria aquesta. I una paraula que ja no s'utilitza és l'acetàbul, que és aquell recipient que antigament es ficava el vinagre. Són paraules molt curioses, no?, que alguna vegada potser llegint algun llibre antic les podem trobar i no sabem el que signifiquen. O paraules com a cubà, no?, que també és una paraula que ja s'ha deixat d'utilitzar i és normalment, per exemple, el moment que estem fent un sofregit nosaltres i fiquem l'alcohol, quan aquesta beguda espirituosa, a través de l'evaporació per part de l'alcohol, d'això se'n diu a cubà. Una paraula també que crec que és que utilitzem molt, però amb un altre nom, utilitzem en castellà, no en català, és els peus de cabra.
Peus de cabra.
El peu de cabra és aquest crustaci molt apreciat gastronòmicament, que viu adherit als penyals de la costa i que normalment coneixem com a percebes.
Exacte, és veritat, no l'utilitzem gens, eh? És a dir, percebes, tothom sap el que és.
Correcte.
Però si diguéssim peus de cabra, segur que trobem gent que ho sap, eh? Però és menys habitual.
És menys habitual, no? Aleshores, sempre utilitzem paraules d'aquestes que fins i tot si especifiquem en una carta en un restaurant els peus de cabra, la gent possiblement et preguntarà
què és això.
Què és això? I una paraula que també és molt curiosa, no?, que ve de originàriament de lo que és la gastronomia és la paraula orgia.
Avui aquesta té un significat totalment diferent al que em sembla que ens explicaràs ara.
Sí, l'orgia s'anomenava antigament lo que és amb un festí on es beu i es menja d'una manera desmesurada i exagerada. Això realment és una orgia i quan sentim aquesta paraula la relacionem totalment amb una altra cosa.
Ha anat evolucionant una mica, doncs sí. El significat.
Una altra paraula que ens passa el mateix, no? Moltes vegades quan veiem programes de cuina o receptes utilitzem la paraula tallar juliana, que és aquesta forma de tall. Sí. Realment la juliana és una planta herbàcia de la família dels crucíferes que dona nom a un brou que és poc habitual, que està fet a un brou amb herbes i verdures tallades a tires, no? El fet de tallar aquestes verdures a tires, a poc amb el temps van evolucionant a la paraula, la forma de tall de la verdura, que és a tiretes petites, i ara en diem juliana, en talla juliana. Són coses curioses, no? I una paraula que tothom l'hem sentit anomenar i ens sona, però la majoria de la gent possiblement no sabrà què és, que és el garum.
Garum.
Garum és aquesta salsa de sabor intens, no?, de la cuina romana fins a la tarraconense, que està feta, es fa servir el peix macerat amb sal i per això té aquesta potència, i molts de nosaltres hem sentit el garum, però possiblement hi ha molts oients que no sabran el que és. I aprofitant que fa pocs dies van fer una fira a la Vall de Bianya, una paraula que possiblement també sona és el farró, no?, que són aquestes farinetes fetes amb blat de moro, que normalment està associada als períodes antics, no? Les farinetes aportaven els nutrients i les vitamines necessàries per la subsistència. A la Vall de Bianya es fa la Fira del Farró, no? Potser el que és normalment és més originari del Rosselló i són aquestes farines fetes amb el blat de moro blanc, que és de gust molt fi. Actualment la majoria es fan amb el blat de moro groc, no?, que potser és més gustós i més comú, però antigament doncs, el blat de moro de Queixal, el blat de moro de la Creu, totes aquestes varietats que s'acostumaven a fer, no? I bàsicament, per avui jo crec que és... Ja tenim un petit recull de...
Avui hem fet un tast, doncs, d'aquest diccionari gastronòmic, però un altre dia podem repetir aquesta experiència i continuar amb més paraules que de ben segur que en trobaríem moltes, no?
Moltíssimes.
Doncs avui hem fet aquest diccionari gastronòmic, dèiem un petit tast d'aquest diccionari, però en propers dies doncs, mirarem d'anar descobrint noves paraules, algunes potser en sonen, d'altres no, però bueno, està bé, anar ampliant també els coneixements que puguem tindre en el nostre diccionari. Temps després de parlar d'aquests conceptes, com sempre, de la recepta que ens t'has preparat avui relacionat amb aquest temps.
Doncs bé, primer que hem mirat és, som al març, i és època de calçots, de mandarines, espigalls, faves, pèsols, espàrrecs, estendres, bròquils, bledes, canonges, clar. És una època que comencem a tindre moltes coses a l'hort.
Sí.
I aleshores he començat amb un producte que és la pastanaga, potser normalment només la consumim amb amanida, i el que hem volgut fer és una crema de pastanaga que és molt bona, i el que hem fet és, en aquest cas, és agafar i la pastanaga ens pega molt bé tot el que és amb cremes, amb els pops, les vieires, espardenyes, tot aquest tema del mar li pega molt bé a les cremes, no? Aleshores faríem una crema de pastanaga amb pop i amb un oli d'herbes, no? El que faríem és agafar les pastanagues. Aquí podríem fer dues coses, si la volguéssim fer molt ràpidament, tots els que tinguem un robot de cuina d'aquests que cuinen, és agafar la pastanaga, una miqueta d'aigua, una miqueta de sal i una miqueta de crema llet i ficar-ho a una temperatura d'uns 90 graus, uns 15 minutets, i tindríem la crema feta molt ràpidament i no ens perdrà aquest color. Si no, ho podríem fer de la forma tradicional, agafar una mica d'oli d'oliva, una ceba tendra, sofregir-la una miqueta, afegir la pastanaga sense enrossir-la directament i afegir l'aigua, bullir uns 10 minutets aproximadament, triturar i passar per un colador. Important, no? Conservar tot el gust, que no bulli massa, no perdre totes les propietats, tots els nutrients. Aleshores, per un altre costat, agafaríem un pop, podria ser un pop roquer, que és l'ideal. El que fem sempre quan tenim un pop roquer seria congelar-lo, a la congelació que fem és trenquem les fibres interiors i després, el dia següent, el bullirem. Aleshores, sempre el que coneixem com a pulpo a fèria, sí, ens quedarà molt més tou, i el que podríem fer és bullir aquest pop, el típic que fem, escaldar amb l'aigua bullint, abans d'afegir patata, fins i tot hi podríem afegir un nap, els naps negres, que ara també és època, és un producte que utilitzem molt poc i a la cuina catalana tradicional s'utilitzava moltíssim, i abans de bullir amb la patata, doncs hi afegiríem aquests naps negres l'última mitja horeta de cocció, bulliríem aproximadament sobre una hora i mitja. Després la refredaríem i on tallaríem, com que tenim la crema de pastanaga ja una mica tèbia, potser no excessivament calenta, afegiríem aquest pop i amb les fulles, si agafem una pastanaga fresca, que encara tenim les fulles, agafem aquestes fulletes, la part superior, les tallem amb una miqueta d'oli d'oliva, tindríem un plat molt, molt bo, fàcil de fer per una casa, i la crema de pastanaga, que estava, fins i tot encara que diguéssim no tenim... el que és la fulla de la pastanaga, de la pastanaga, doncs altres herbes com l'anet, el serfull, totes aquestes herbes ens serviran i ens pegaran molt bé, no? I tenim un plat que jo crec que en aquesta època ens pegarà perfectament.
Crema de pastanaga, doncs ja tenim el primer plat, anem pel segon.
Doncs busquem un plat molt fàcil de fer, és una hamburguesa de bou.
A veure.
Amb formatge, canonges i maduixes.
Maduixes?
Maduixes. Quan parlem d'hamburguesa de bou, ja tenim el primer problema, trobar bou és molt complicat, normalment el que trobarem és vaca vieja, i hem de tenir en compte, no?, que el bou és aquest mascle boví castrat que per normativa espanyola mínim té ser d'uns 3 anys, i l'ideal és, per exemple, tenim molt, a algunes zones del nord d'Espanya que en podem trobar fins a 5, 6, 7 anys, aleshores ens donarà molta més potència, molt més sabor. El que farem és picar aquesta carn de bou, en cas que no en trobéssim lògicament bé d'ella, picar de taganivet molt fi, i després prepararíem el que és bàsicament l'hamburguesa, no? També dir, pues, sobretot a Barcelona, s'ha ficat molt de moda el bou Wagyu, que és una, fins i tot aquí a Espanya en tenim, és aquest bou que ens sonarà que els japonesos li fan massatges, li donen cervesa i li fiquen música.
Ah, sí.
I bueno, també, com que és un producte que també està molt de moda, doncs també remarcar-ho, no?, les grans propietats de greix que té aquesta carn, i realment és molt, molt bona. I a la zona, si no recordo malament, de Teruel, tenim una granja de bou d'aquesta raça, que el que fan és també, doncs, les seves instal·lacions, tenen film musicals, llits biodegradables perquè no s'extressin, no? I el que hem fet, bàsicament, el destacar d'aquesta explotació és que l'escalfament global del planeta, un 9%, ve degut a l'efecte hivernacle causat pels gasos, no?, del boví en general. Aleshores, han fet una alimentació que en aquest cas el que fan és reduir aquests gasos d'efecte hivernacle.
curiositats.
Curiositats, que és important, no? I sobretot per a aquestes empreses és una forma de màrqueting. Aleshores agafaríem aquest bou picat, marcaríem si tenim una brasa perfecta, molt millor que en una planxa. Poc fet, és important per conservar tot aquest sabor, un pa de coca fora fantàstic, ficar-la sota, i aleshores una vegada tinguéssim fet aquesta hamburguesa, que ficaríem és un formatge, agafaríem un formatge de pasta tova, de llet crua, podríem parlar de formatge de tòrrec, per exemple, ens quedarà, són formatges molt potents, i afegiríem unes làmines de maduixa i ho gratinaríem amb una miqueta de pebre negre. Aleshores, el gratinar ens donarà un sabor, aquesta, o sigui, ens rebaixarà aquesta potència del bou, sobretot si tenim un bou que té 5, 6, 7 anys, i aleshores ja emplataríem el plat, aleshores agafaríem el que és uns canonges, unes maduixes crues, una miqueta d'oli d'oliva, i tindríem una forma de fer un segon plat molt fàcil, no?
Amb un contrast de sabors.
De contrast de sabors, que crec que pot pegar molt bé, i és, sobretot si tenim nens a casa, doncs agradarà moltíssim.
Segur, de ben segur. Quan parlem d'hamburgueses no miren què és el que porten a dins, sinó només veuen la paraula hamburguesa, els més petits. I després del primer, el segon plat, anem pels postres.
Doncs avui hem preparat un postre molt fàcil de fer i sobretot una forma de menjar fruita que a vegades costa i és els típics batuts que podem fer tranquil·lament a casa. En aquest cas hem escollit la mandarina i la menta, no? Ja comencem a fer alguns dies de calor, doncs sí. Fem aquest batut. Tenim dues formes bàsicament de fer els batuts. Una podria ser agafar, per exemple, si som 8-10 persones a casa, 750 grams de mandarines, 150 grams de gel picat, un litre i mig de llet i unes 30 fulles de menta, ho trituraríem tot en un robot de cuina, ho serviríem i tindríem ja un postre molt fàcil de beure, agradable. O tenim una altra opció, que és normalment a l'hora de fer els batuts, que és afegir, per exemple, 6 mandarines, mig litre llet, i afegir un gelat de vainilla, unes 4 cullerades, una miqueta de menta fresca, ho trituraríem, i ja tenim el postre fet, fàcil de fer, que agradarà a tothom, i entrarà molt i molt bé.
Exacte, una altra manera de menjar la fruita, que també quan parlem de batuts, els més petits també prefereixen batut que si els dones la peça de fruita, sola. Amb què maridaríem aquest menú d'avui?
Doncs la crema de pastanaga amb el pop i les herbes, el que buscaríem és un vi blanc sense criança, en aquest cas hem agafat un Honra de la Gravera i hem escollit aquest vi bàsicament perquè està fet amb garnatxa blanca, Chenin blanc i Sauvignon, no? La veritat Chenin també ens aportarà doncs, un vi molt fresc i llaminer. Trobarem aquest vi les notes a confitures, a gessamí i mantega, i en boca la llimona, el préssec, i serà un vi que ens entrarà molt fresc, llaminer, elegant, i crec que ens pegarà molt, molt bé per a aquesta crema de verdures.
Això per la crema de verdures i per l'hamburguesa?
Doncs un cava rosat. Vam parlar l'última vegada d'un cava rosat que no era de Costes del Segre, sí. Doncs avui provarem un nou cava rosat de Celler Analec, l'Analec Rosat Brut, fet amb la varietat Trepat. Això ja ens indica per aquest tipus de varietat, és una varietat que no ens aporta molta consistència i està criat amb les mares, això és el que ens aporta aquest color, 12 mesos de criança, i ens donarà les notes aquestes a confitures, a taronges, amb gust a poma. En general diria que és un cava rosat bastant fresc i molt elegant.
Això pel que fa al segon plat pels postres, podem continuar amb aquest cava o tenim alguna...
Jo crec que amb el batut ja directament no ens fa falta veure.
És veritat, tens raó.
I sobretot això, remarcar, no?, que comencem en una de les èpoques, sobretot pels cuiners, que més disfrutem a la cuina.
Doncs amb aquest darrer apunt, Enric Millà, del restaurant El Dia, de Vallfogona de Balaguer, tornem a parlar a la cuina el mes que ve. Bon
Moltes
dia.
Gràcies.